Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclama el retorn a Espanya del rei emèrit, Joan Carles I, després que els documents desclassificats ahir sobre el 23F no acreditessin cap participació de Joan Carles en els preparatius del cop d'estat del 1981. També us hem explicat que la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha revelat avui al matí de Catalunya Ràdio que el govern continua negociant ella mateixa com aprovar els pressupostos amb Esquerra, tot i l'esmena a la totalitat anunciada pels republicans. Romero diu que no preveu cap altre escenari que no sigui la llum verda dels comptes i estudia quin compromís del govern espanyol perquè Catalunya recapti l'IRPF pot acontentar Esquerra Republicana per tal que se seguin a negociar. I també ens hem fixat en la visita del Papa, el Lleó XIV, a Catalunya el pròxim mes de juny. A la Sagrada Família ja estudien com gestionaran l'augment de visitants que estan convençuts que portarà aquesta visita de Lleó XIV al temple el dia 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí. Es basen en l'experiència que van tenir en l'anterior visita papal de Benet XVI l'any 2010. Va fer augmentar les visites al temple un 38%. El temple estan amoïnats perquè reconeixen que aquest augment, un altre 38%, partint de les xifres actuals, és impossible d'assumir. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs estem pendents a aquesta hora al Congrés de Junts, del PP i de Vox, que han de tombar el decret llei, entre altres, amb la suspensió dels desnonaments a les persones més vulnerables. En canvi, el ple haurà d'aprovar, en aquest cas amb els juntaires, la pujada de les pensions. Sapiguem si s'està fent ja aquesta votació, si encara queda una mica. Congrés, Paula Bruixet, bona tarda.
Doncs encara queden uns minuts a punt, però sí, d'aquesta votació que és avui molt i molt ajustada, i això ha fet que fins i tot Pedro Sánchez hagi vingut a votar al Congrés. Si no hi ha sorpreses, Toro ho deia, sumarà dues noves derrotes i sonades avui al govern espanyol, perquè Junts, el PP i Vox tombaran l'anomenat escut social, la prohibició de desnonar, que des de la pandèmia ha protegit 60.000 famílies, i tots tres grups també tombaran la llei que posa límits als preus d'hotels o de transports en situacions d'emergència. Per tant, dia dur per al govern espanyol amb aquestes dues derrotes anunciades, a l'espera, doncs, que hi hagi la votació d'aquí a molt pocs minuts. Si tot va sobre el previst, el govern espanyol sí que salvarà dues de les quatre lleis que es voten avui. Una, l'augment de les pensions definitiu per aquest any 2026, i també les ajudes econòmiques per a les víctimes dels accidents de tren de Gelida i de Còrdoba.
Doncs de seguida que es produeixi aquesta votació tornarem a Madrid, encara que a la capital espanyola l'inspector de la Policia Nacional que va fer l'informe econòmic contra la família Pujol admet que no va avaluar les adjudicacions públiques que la Fiscalia vincula amb el pagament de comissions il·legals. A la darrera sessió d'aquesta setmana del judici contra l'expresident i els seus fills, l'inspector també ha reconegut que va treure de buscadors d'internet diverses dades que surten als informes policials. Enviada especial a l'Audiència Nacional de Madrid, Maria Núria Rebelle.
Els advocats han intentat desacreditar el testimoni, han assegurat que fa afirmacions a l'informe de l'UDEF que són subjectives i no s'ajusten a la realitat. Aquí parlen de la construcció de l'hotel Glòries i del fet que en aquell moment manava el PSC a totes les administracions implicades.
Yo no investigué el delito previo porque carezco de esa especialidad para ver si los trámites urbanísticos están viciados o no están viciados, o quién intervino o quién no intervino. Que es tan sencillo como poner en un buscador como Google algo y sale. No, eso fue el plan parcial, esto aquí intervino tal.
El testimoni ha assegurat que la influència dels Pujol prevalia tot i que no governessin.
Un últim apunt judicial. El Tribunal Suprem manté la condemna a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de secrets per haver filtrat dades del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. El tribunal ha rebutjat els recursos de la defensa de García Ortiz, que és l'advocacia de l'Estat, i també del Ministeri Fiscal, que demanaven anul·lar la sentència. Van plantejar indefensió i vulneració del dret a la presumpció d'innocència i de la llibertat d'expressió, entre altres arguments. El tribunal ho ha desestimat, com dèiem, amb dos vots, però particulars. Atenció als usuaris de Rodalies i de trens de mitjana distància, perquè a mitjans de març començaran les obres ferroviàries als túnels del Garraf, que complicaran encara més la mobilitat quan encara no s'ha restablert la normalitat a Rodalies, perquè s'haurà de circular per via única entre les estacions de Sitges i Garraf durant 3 mesos. Aquest migdia, la Generalitat, Renfe i Adif han presentat com quedarà el servei als ajuntaments dels municipis afectats i les plataformes d'usuaris. Els passatgers dels regionals del sud hauran de fer en autocar el trajecte entre el Prat de Llobregat i Sant Vicenç de Calders, on podran continuar el viatge en tren. A l'R2 Sud s'ajustaran les freqüències. Hi haurà només 2 trens per hora i sentit entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders, 4 fins a Garraf, 6 fins a Castelldefels i 8 fins al Prat. Els dies feiners hi haurà 2 trens d'entrada a Barcelona al matí i 2 de sortida a la tarda, que circularan desviats per Vilafranca. Reforçaran els autobusos interurbans davant de totes aquestes incidències. La policia local de Santpedor ha denunciat al regidor de la CUP, Rubén López, pels incidents que hi va haver durant la presa de possessió d'un militant d'Aliança Catalana que anava a les llistes de Junts com a nou regidor del poble. Se l'acusa de presumpta desobediència als agents que van detenir l'exregidor cupaire, Aniol Vila, per resistència greu a l'autoritat. Tot plegat va passar en un ple del voltatge en què els Mossos van haver de desplegar un cordó policial per evitar que partidaris d'Aliança i contraris a la formació d'Oriols entressin a la sala de plens. Sentiu Rubén López, que està sorprès per la denúncia.
Aquesta denúncia sorprèn. Sabem que han sigut pels fets del 10 de febrer i tinc la consciència tranquil·la de que el meu paper va ser defensar els drets democràtics del poble i que així complia doncs, la meva responsabilitat com a càrrec electe.
I un últim apunt, en aquest cas, sobretot atenció als escriptors, perquè neix el premi literari més ben dotat de l'estat al costat del planeta. Es tracta del nou premi AENA de narrativa hispanoamericana, que estarà dotat amb 1 milió d'euros. Els 4 finalistes rebran 30.000 euros cadascun. El guardó reconeixerà obres de narrativa escrites originalment en castellà i també en les altres llengües cooficials de l'estat, que en aquest cas s'hauran de traduir al castellà. Passen 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I els advocats Lourdes Ciuró, bona tarda.
Bona tarda.
I Marc Molins, bona tarda.
Bona tarda.
Us heu vist molt interessats amb el premi aquest AENA, eh? Heu mirat el vot, com volem dir, compte, aquí, 1 milió d'euros.
Però trobo molt fort que s'hagi de traduir el castellà. Perdona, són llengües cooficials de l'estat espanyol, que vol dir traduir el castellà. I l'originalitat.
Sí, sí. Les traduccions mai no són exactament igual que l'original. Per tant, sí, sí, hauré de poder... Si obren a totes les llengües oficials de l'Estat...
Són llengües oficials.
Però, vaja, no t'ha convençut 1 milió d'euros, eh? El Marc sí que se'l mirava, el vota, eh? Com l'hem dit, compte, aquí...
Sí, sí. Home, comença, sí,
eh? Tot el que siguin premis em sembla òptim. O sigui,
comentar
l'esperit, en aquest cas, graciós, no?
Sabem que això de les llengües cooficials es va inventar precisament per això, no?
Per fer-les traduir, o què?
Bueno, perquè són les llengües de segona.
Ah, ja.
És a dir, hi ha una llengua oficial, que és el castellà, i després hi ha unes llengües oficials, o oficials, pobretes, que són com de segona divisió. Jo per això sempre prefereixo parlar de llengües oficials diferents del castellà.
Jo parlo de llengua pròpia.
D'acord, també.
Llengua cooficial és el castellà i la llengua pròpia és el català.
En aquest cas el premi diu cooficial, eh? Però sàpiga, però vaja.
La que segur que està interessada és la Llucia, eh?
Ah, ara li preguntem, a veure. Per al·lusions, Llucia Ramis, bona tarda.
Bona tarda.
Estàs interessada en el Premi AENA?
És un premi a obra publicada, per tant, no ets tu que s'hi presenta, sinó que el jurat tria entre les obres publicades de totes les llengües.
Ara mateix, dels que estem a l'estudi, tu tens obra publicada. El Ferran també, algun llibre?
Sí, per això.
Que són més assaig polític, no?
Enguany no, hauria de ser l'any passat, perquè crec que se fa l'any següent, no? Si s'adona...
T'ha interessat, eh? Perquè tens quasi més informació que nosaltres, segons que vull dir, que tu has anat a mirar, eh?
Jo tinc informació privilegiada, sí, sí.
Ah, molt bé.
però no sé, res més que... No és que sàpiga més coses que vosaltres, però m'he informat abans d'entrar per una altra... No perquè estigui interessada, sinó perquè a veure, me dediquen a això.
No, escolta'm, i si estàs interessada no passa res, només faltaria. Vull dir, clar, escolta'm, tothom es pot presentar els premis que vulgui o optar-hi, vull dir que perfecte.
No, però que ja estic, clar, estic especialitzada en cultura i per tant, més o manco, aquestes coses les tenc una mica...
Al dia, les has de tenir al dia. Sí. Molt bé.
Cosa que no era comú per molt especialista que estigui
No tots els especialistes estan al dia de tots els seus temes, exacte. No era del Premi AENA del que volia parlar la Llucia, que no?
No. Avui m'agradaria parlar d'una dèria que ens ha fet arribar un oient, en Jordi, i coincideix amb una dèria meva, és una dèria compartida, i és sobre Shein, aquesta marca xinesa de moda ràpida, una plataforma en línia que rebenta els preus de la roba. Jo suposo que haureu vist que moltes joves, absolutament enganxats en aquesta aplicació, no? I darrerament es veu que s'ha parlat de Shein perquè venia productes il·legals, venia nines sexuals amb aspecte infantil, també venia armes, la Comissió Europea li ha obert un procediment d'infracció amb caràcter prioritari. Hi ha diversos països que volen prohibir aquesta plataforma, però a banda d'això, el que preocupa en Jordi, aquest oient, és la manca de consciència que tenim en general sobre els efectes de la roba que van a plataformes com Shein, no? No tenim en compte, per exemple, el cost ecològic d'enviar aquests paquets, ni l'ús compulsiu que provoca comprar a través d'aquestes aplicacions. Jo no sé si heu fet servir mai Shein. Jo no ho he fet, però tenc cosines més petites i filles de cosines que sí que ho fan habitualment. I és molt fort perquè la cistella de la compra se t'omple tota sola, no? De sobte reps un missatge en el mòbil que et diu: tens una sorpresa a la cistella. Si compres abans que passin 8 hores, aquest vestit que et sortirà per 2 euros, no? És un exemple. Hi ha tots els sistemes per tenir-te ben enganxat i tota l'estona estàs comprant roba, estàs comprant complements perquè sembla que no estiguis gastant diners, perquè una faldilla val 3 euros, una bufanda val 1 euro, coses així. Sembla més un videojoc que una botiga, no? Perquè vas rebent premis, vas rebent descomptes, reps incentius per continuar utilitzant l'aplicació, i què passa? Que si després el que has comprat no t'agrada, no et fa res, perquè com que només t'has gastat 7 euros per comprar-te, jo què sé, 5 peces de roba, n'hi ha altres que no t'entusiasmen, és igual, perquè les llences i ja està, no? O si les has comprades per una ocasió molt concreta, te les poses per aquella ocasió i després fora, no passa res. Sembla que no passi res, perquè sí que passa. Potser la despesa no ha estat econòmicament molt rellevant per al comprador, però ha estat brutal per al planeta, no? Per la quantitat de recursos que s'hi han dedicat, per la mà d'obra, que no sabem en quines condicions treballa, per la petjada absolutament contaminant que implica, no només en la fabricació i el transport d'aquests productes, sinó també per la gestió de residus. La indústria tèxtil és una de les més contaminants del món. Hi ha abocadors immensos de roba al desert d'Atacama, per exemple, hi ha quilòmetres i quilòmetres de roba, també a Ghana, a Kènia, a Nigèria, a l'Índia, al Pakistan. Només es recicla un 10% de tota la roba. I l'impacte ambiental és enorme, perquè gairebé tota la roba és sintètica, per tant, és plàstic, no? No és biodegradable, allibera químics tòxics, allibera microplàstics que queden al mar o al sol, genera gasos d'efecte hivernacle. O sigui que aquest gest aparentment tan innocu de clicar a la pestanya comprar de l'aplicació en realitat té efectes devastadors. I el problema més greu és la manca de consciència d'això. Com que tu fas un clic, sembla que no costi res. Jo conec professors universitaris que m'expliquen que mentre fan classe, els alumnes estan comprant amb el telèfon mòbil o amb el portàtil, no? El professor es passeja per l'aula, mira per damunt l'espatlla dels estudiants i veu això, no? Que ells, mentrestant, estan a les plataformes de venda en línia fent compres. Però també és habitual a les escoles que hi hagi mestres que recomanin a pares i mares que comprin la roba dels alumnes, jo què sé, per Carnaval o pel festival de fi de curs, a plataformes com Shein, perquè diuen que és més econòmic. I llavors es dona aquesta cosa tan perversa, que també es dona amb el menjar ràpid, que les persones amb menys recursos compren aquesta roba de mala qualitat perquè els resulta més assequible. Per la seva banda, els joves la compren amb la setmanada, perquè realment és molt barata. I si a sobre els mestres aconsellen que ho facin per facilitar l'economia familiar, ho estan avalant, en comptes d'explicar els efectes terribles que té això per l'usuari, que desenvoluparà una addicció, i, òbviament, els efectes terribles que té per al planeta.
Mm-hmm. Mentre la Llucia parlava de Shein, he rebut un missatge d'algú que diu: mira, jo tinc una comanda de Shein pendent per fer OK, per regar, vull dir que igual fas
canviar. Veus que se li ha omplert la cistella aquesta.
O l'ha omplert, o se li ha omplert, no ho sé.
Que se repensi.
A veure si després d'haver-te sentit, o del que diran ara el Marc, la Lourdes i el Ferran, a veure si canvia d'opinió o no, o si la manté, a veure.
És que és una qüestió que és tan llaminera, jo ho entenc. Jo tinc amigues que tenen filles que tenen aquestes edats de 18, 19, 17, 18, a més que tot els hi queda bé, i com que els agrada canviar, els agrada variar de roba i els agrada anar a l'última, doncs es compren per Shein i cada dia es treuen el modelet i van la mar de mones, no? I és molt difícil lluitar contra això, i perquè tot el que diu la Llucia és inapel·lable, o sigui, és un desastre pel planeta, és un desastre pels drets humans de les persones que fan treballar, perquè a quin preu ha de sortir aquesta peça? És que no és ni... És impensable concebir com pot arribar a Catalunya, per dir alguna cosa, una samarreteta Gis que val 2 euros des de la Xina, no? Què costa això de produir? I evidentment, no? El que diu la Llucia, el que res no costa, res no val, i per tant, quan me'n canso, doncs a la brossa. És inapel·lable, i com ho fas? Amb missatges contradictoris que ens venen d'Europa, que tenim uns reptes de desenvolupament sostenible, on estem intentant explicar els efectes del canvi climàtic quan no reciclem, o com impactem en el canvi climàtic, i en canvi, per altra banda, Shein va a les seves amples, no? O sigui, corre per les xarxes. No sé, no sé si hi ha una capacitat a nivell europeu de poder-ho vetar, perquè sembla contradictori, no? Que estem no assolint els reptes de sostenibilitat i de desenvolupament sostenible, i en canvi no es podem fer res amb temes com Shane. No sé.
Perquè a més amb Shane es produeix, és a dir, així com hi ha cada vegada més amb les generacions més joves, molt conscienciades pel planeta, per la lluita contra la contaminació, per ser sostenible, etcètera, etcètera, però que després hi ha algunes que entren en aquesta contradicció, que tot i que defensen aquestes idees, després cauen a comprar a Shane. I dius, un dia, però si m'estàs fent tot el discurs sobre l'ecologia, sobre els drets del planeta i també dels treballadors que són explotats per tal de fer aquesta roba tan barata, i en canvi després hi contribueixes comprant en aquestes plataformes.
Vull dir, per no parlar de l'impacte en el petit comerç de la local, no? Que cada vegada és més difícil tenir botigues a les ciutats i mantenir el comerç obert. Però és que és imbatible, sí. No? Té tantes derivades que si penséssim una miqueta, potser...
Jo crec que hi ha un debat, i per exemple doncs, amb el tema de la roba, no? Sobre durant quant de temps s'ha d'usar la roba, perquè és veritat que hi ha roba que és de mala qualitat, i dura una temporada o dos i ja se't trenca per tot arreu, unes sabates, però hi ha que la roba de més qualitat doncs dura més temps, no? I sobre el tema del reciclatge, del reaprofitament, perquè és evident que té un impacte climàtic també, el tema de la roba. I després, evidentment, tots estem amb això una mica en contradicció, perquè tots anem més o menys justos, volem comprar a preu barat i, malauradament, doncs, comprar determinades coses a Amazon o comprar-les a Shane o comprar-les a una gran cadena d'electrodomèstics, doncs, a vegades és més barat que comprar-ho a la botiga de barri, no? I per comprar a la botiga de barri i que t'atenguin millor i que tinguis un servei postvenda i que vulguis que al teu barri doncs, hi hagi a dos carrers una botiga d'electrodomèstics per anar a comprar una rentadora, doncs has de fer un plus de militància. En tot cas, ara un amic se'm queixa del tema aquest.
A veure.
I porto aquí la veu de l'oient. De fet, em passa un enllaç del Trascat Info que diu l'1% més ric del món esgota en només 10 dies les emissions contaminants que li pertoquen en un any. I em diu, no criminalitzeu els pobres que comprin Shane i mireu el que fan els rics amb els seus jets i els seus iots.
No, això, jo, amb això hi estic totalment d'acord. Efectivament, i qualque vegada n'hem parlat dels jets, que jo crec que s'haurien de prohibir directament els jets privats, però a banda d'això, crec que sí que cal una mica de reflexió sobre el que són aquestes plataformes de comprar...
Sí, sí, perquè els rics no la faran, aquesta reflexió.
No, però...
No deixaran de tenir llocs al port de Barcelona.
Tampoc podem normalitzar pagar 3 euros per una samarreta, que ve de l'altra punta del món.
Exacte. No, és evident que si una samarreta val 3 euros vol dir que allà darrere...
Una cosa hi ha.
No hi ha respecte...
No hi ha explotació directament, perquè clar...
Clar, que hi ha una explotació
laboral, que segurament no hi ha respecte al mínimes normes climàtiques. El que passa que també és veritat que quan val 3 euros és evident que hi ha aquestes dues coses, però el problema és que quan val 20 euros, també.
També.
Jo, amb el tema de Shane, la veritat és que sóc bastant impune, perquè el tema de la roba em costa tantíssim i m'agrada tan poc que no és una tentació.
No hi ha trajes així.
Sí, no és una tentació que tingui. Per tant...
El Marc sempre ve vestit, corbata, vestit...
No, però de solemne uniforme.
El bé que li va, que així no ha de triar el matí, just. Si s'ha de posar un color o un altre, escolta'm, aquest traje o el del costat? Just. Ja està.
En canvi, no sóc...
Perquè va vestit d'advocat.
Clar, però això, clar, ara ho has entès.
Vinga, va, canya,
Marc. Un dia va vindre vestit
de normal, de civil, no?
No, i vam un dia que anaves vestit de
informal.
D'esport, de jugar...
De qualsevol cosa. Sí.
Jugar, ens va cridar l'atenció, sí. No era el normal,
No, però vull dir, em costa... Em costa valorar la plataforma perquè la veritat és que no la conec, però en canvi sí que conec aquesta temptació quan se m'acosta per les meves temptacions, que evidentment també les tinc, no? I el que em sorprèn és que l'algoritme sàpiga trobar, no? Et sàpiga definir el perfil i et sàpiga fer l'oferiment concret. L'única esperança que tinc és la certesa, crec que empírica, de que som la generació 1.0. És a dir, tot això ho hem vist néixer. I ho haurem de... Hem de fer bullir l'olla i ho haurem de regular, no? Perquè crec que hi ha pràctiques que estan fora, que per mi estan clarament instal·lades en la deslleialtat. És aquesta idea de el que explicava la Llucia. L'oferta que t'arriba sense tu haver buscat d'una forma explícita. Aquest aparent sorteig que t'han tocat 20 euros perquè puguis gastar en un producte de més de 30, no? Aquestes històries que et fan veure que, en realitat, a banda de la condició de consumidor, t'apareix la fallibilitat, t'apareix la debilitat, no? S'haurà de regular, perquè aquestes circumstàncies s'han de regular i, evidentment, el paràmetre de regulació ha de ser aquest interès superior en el sosteniment del planeta, sosteniment de les relacions comercials, el medi ambient, l'ecologia, perquè, d'altra banda, si no, el que fem és satisfer l'afany de lucre de literalment quatre plataformes i les persones que hi hagi a darrere amb un cost d'oportunitat inassumible.
Però és que, a més, no és... Ja per acabar, no? si em permets, Òscar... A veure, el meu poble, a Capafonts, que està a la muntanya, que si convé alguna cosa comprar-te el que vulguis, has de baixar a Reus o has de baixar on sigui perquè allà no hi ha botigues, Amazon ha sigut una revolució. Però, clar, arriben al poble furgonetes d'Amazon de forma continuada i per potser per pujar coses que potser abans... Des on, quan baixis a Reus, puja'm, sisplau, no? I ara ja no cal... Tens la immediatesa, que és un luxe, és un privilegi, perquè facilita la vida de les persones que hi viuen tot l'any, que també tenen dret a tenir accés a tot, però que a vegades pugen furgonetes per poquetes coses, no? I jo m'hi poso la primera, perquè quan hi soc també...
Hem de fer un viatge per portar tota la compra de la setmana, no? Cada dia arriben un parell de furgonetes per repartir coses molt petites, no?
I clar, que dius, bueno, però també tenen dret la gent d'aquest municipi per tenir
serveis. És el que li deien al Ferran, no? És a dir, val, molt bé, ara posarem la lupa en aquella persona que ha comprat dos coses aquesta setmana a Shein o a Amazon i que li porta la furgoneta, i en canvi les grans corporacions que fan gran despesa, aquells que fan viatge amb un jet privat cada dos per tres, amb aquests els deixem fora de l'equació i en canvi criminalitzem aquella persona que potser no posa el tetrabric de llet buit al contenidor groc i en canvi dius, ja, però aquella empresa que està contaminant amb aquesta no li dieu res, no? És aquesta, també aquesta contradicció,
més que,
no?
Més que criminalitzar, m'agradaria dir que...
Som generació 1.0 i haurem de parlar molt i s'haurà de regular i haurem de fer aquests debats per demà són tard, no? S'han de plantejar ja quan abans, i insisteixo, crec que l'aproximació ha de ser des d'una perspectiva molt normativa, perquè hi ha límits que no estan justificats.
Bé, deixa'm dir que Jordi Sabé Pagès és qui ens va proposar aquesta dèria. Vull dir que la va subcontractar, la Llucia.
A l'Òscar ha tingut un input de fora, un defensor de l'oient, el Ferran també, el Marc i jo també volem, els nostres coneguts i saludats.
A veure si us envien alguna cosa. Per poder contribuir a la tertúlia. Llucia, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé, no fa rada.
D'aquí a 8 minuts seran 2:15, farem una pausa i de seguida anirem a Madrid. Ja us avanço que no hi ha hagut sorpreses i tot allò que es pensava que cauria ha caigut. El vot de Junts per Catalunya s'ha mantingut com s'havia anunciat i, per tant, no han tirat endavant les mesures que volia aprovar el govern espanyol. Ara ho comentem.
Catalunya migdia. Estalvia 90 euros amb bon preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA26.
Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra! El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC! Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 7 de març el Ballet Júnior de Genet.
Una proposta escènica carregada de ritme i intensitat, interpretada per una de les joves companyies de dansa més destacades d'Europa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Catalunya migdia.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vinc un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot, el Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Em va fer molta il·lusió venir, perquè que jo us escolto. No. És que aquí sóc molt
fric. Dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Que més de 5 minuts seran 3:45. Som a Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. I com us deia, Junts per Catalunya, juntament amb Partit Popular i Vox, han tombat el decret de mesures socials que impulsava el govern espanyol per segona vegada. En aquest decret, entre altres mesures, s'inclou la moratòria dels desnonaments fins a finals d'aquest any 2026. I això, pels de Puigdemont, vol dir que s'avalen les ocupacions. Per això, Junts, tot i estar d'acord amb la resta de les mesures socials, ha decidit votar-hi en contra i, a més, ha presentat la seva pròpia proposta, i demanaven al govern espanyol que separés les mesures, d'una banda el que era dels desnonaments i de l'altra la resta de l'escut social. Anem a Madrid. Paula Brujans, bona tarda.
Molt bona tarda.
Han votat fa uns minuts, eh que sí?
Sí, fa molt poca estona i
no,
com era
sorpresa,
previsible...
No?
Exacte, no hi ha hagut sorpresa. Tu deies, segona vegada que cau aquest decret social, el mateix guió que la primera vegada. Junts, el PP i Vox han provocat aquesta nova derrota per al govern espanyol. Esperada, sí, perquè ja ho venien anunciant des de feia dies, però no menys dolorosa, diuen a la Moncloa a aquesta hora, perquè el que passa a partir d'ara és que cauen totes aquestes mesures socials que estaven vigents des de la pandèmia, perquè ja fa temps que es van aprovar i s'han anat prorrogant, i que protegien doncs a famílies vulnerables, com aquesta prohibició de tallar-los els subministraments bàsics, o també la prohibició de desnonar famílies vulnerables. Junts no ha cedit, ho hem explicat a l'informatiu del migdia, finalment s'ha complert el guió, insisteixen que aquest decret obria la porta a les ocupacions, i ara la gran incògnita, Òscar, què passarà a partir d'ara? Com la Moncloa pensa recuperar totes aquestes ajudes socials? Diuen que ho volen fer, però ja els ha quedat clar, i avui per segona vegada, doncs, que no tenen majoria per aprovar-les al Congrés. Com a mínim, si inclouen aquesta prohibició de desnonar, que és el que a Junts no li agrada, perquè diuen doncs que obre la porta a les ocupacions. I el que tenim a aquesta hora és allò que t'ha agradat tant a tu, els corrillos.
Home, m'agrada molt els corrillos.
I
sí.
Els estic seguint aquí una mica. Els estic seguint a distància. Hi ha molt malestar. Però també hi ha reaccions al passadís, que, per exemple, s'acaba d'aturar fa molt poca estona el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, i sentim-lo ara mateix indignat i molt emprenyat pel que ha passat.
Que le den las gracias al Partido Popular y a Vox. Es una vergüenza lo que hacen, pero demuestran a quién sirven. Sirven a los poderosos, no sirven ni el interés general, ni el interés de España, ni el interés de la gente trabajadora en este país. Tanto que se les llena la boca. No son patriotas, son unos vendepatrias, y hoy lo han demostrado una vez más.
Bustinduy, que ara ho sentíeu, criticant obertament a PP i a Vox, no
mencionant... No esmenta a Junts, eh?
Exacte, Junts per Catalunya, és un clàssic del govern espanyol, però sí que en privat reconeixen que els ha molestat molt el que ha acabat fent Junts, perquè què fan els de Puigdemont a la pràctica? Escalen encara més aquest pols amb el govern espanyol, demostren, almenys ara per ara, que el trencament amb el PSOE doncs, és irreversible, i el que ens diuen és que no hi ha hagut cap mena de diàleg, cap mena de negociació, cap mena de conversa per intentar doncs, salvar aquest paquet amb mesures socials, que la Moncloa ja feia dies que tenia assumit doncs, que perdria, i ara la preocupació del govern espanyol és com poden recuperar això si no tenen suports per aprovar-ho, perquè, clar, el que no agrada a Junts, a PP i Vox, en aquest cas, sí que ho volen els socis de l'esquerra, i per tant aquests pressionaran doncs, perquè això es torni a portar.
Sí que s'ha aprovat, en canvi, l'augment de les pensions, que això també ja es preveia, només Vox hi ha votat en contra, i en canvi ha tombat el topall dels preus en situacions d'emergència i també l'escut social. I aquí, si escoltes els uns, diuen, home, si volien que aprovéssim l'escut social, que haguéssim presentat les mesures per separat, i haguéssim votat a favor d'unes i en contra d'unes altres, i també els arguments del govern espanyol, que és, home, si no t'agrada una de les mesures, en podies haver aprovat les altres i haver negociat. Vaja, al final tothom tira d'argumentari, podríem dir, per tal de defensar la seva posició. No sé què us sembla, amb la Paula encara en línia. A veure.
Jo no em voldria desenfocar, però la meva esmena és a la totalitat. És a dir, evidentment hi ha una lectura política que en alguna mesura tracta d'explicar quin tipus de relació hi ha entre Junts i el PSOE, i és una lectura totalment vàlida i vigent. Però a mi el que em preocupa és aquest concepte d'escut social, que evidentment refereix un conjunt de mesures d'una extrema necessitat, perquè es prediquen sobre persones que estan en una situació difícil o molt difícil, i que s'ha anat prorrogant durant 5 anys. És a dir, la primera vegada que parlem d'escut social a Espanya ho és amb el decret del 14 de març del Covid, per tant, és un concepte nou com a tal. A Itàlia, a França, es fan servir instruments semblants, es parla de paraigües, es parla de xarxa, és a dir, són mesures extraordinàries al fil del Covid. Durant 5 anys les hem hagut d'anar prorrogant i ningú ha pogut fer unes polítiques que no siguin pròrrogues, que no siguin escuts, que no siguin xarxes. És a dir, el que em preocupa és la constatació de que hi ha un grup de ciutadans, de persones que estan en una situació molt difícil i que les tutelem a base de pròrrogues d'unes mesures que en definitiva oculten la manca de veritables polítiques. Això és el que em preocupa, no? A partir d'aquí, doncs, evidentment, el que no s'hagin aprovat per mi és una mala notícia, perquè al final doncs, és que l'ordre social depèn, no?, precisament de les persones que estan, malauradament, i segur que contra el seu desig, en una posició de més fragilitat. No, és una mala notícia, però crec que, i acabo, que per mi el més greu és que aquesta tècnica, aquesta forma de governar, oculta la mancança de veritables polítiques respecte a les persones més vulnerables.
Deixa'm fer un parèntesi només. Paula, si has de marxar, marxa, eh? Tria tu, eh? Ah, igual ja ha marxat.
No,
em quedo.
No he marxat, tu, estic escoltant.
No, perquè et sento que escrius i penso igual hauria d'anar als corrillos.
Estic preguntant per donar-vos més detalls de com ha caigut això dins del govern espanyol, també de la posició de Junts.
Jo, si et mantens en línia, content. Si has d'anar als passadissos, cap problema. Vull dir, marxa i ja tornaràs.
Paula, a mi m'arriba que estan molt enfadats i que, com que tenen el problema del govern espanyol i el PSOE, i com que tenen el problema dels pressupostos de Salvador Illa i no volen avançar amb Esquerra Republicana amb el tema de la recaptació de l'IRPF, doncs tampoc han volgut escenificar o fer cap concessió en una negociació agònica amb Junts per Catalunya. Diguéssim que han tancat caixa i ara estan molt enfadats amb el món.
Això en part és així, el govern espanyol, exacte. Però també és veritat que el govern espanyol podríem dir que llança la tovallola, perquè com que ells el que diuen, alguns ministres directament, és que intenten trucar Junts per Catalunya, que Junts no agafa el telèfon i que, per tant, no hi ha negociació possible, que van intentar, recordareu, a través de la mediació del PNB, incloure algunes excepcions per a petits propietaris, no?, a l'hora de desnonar en aquest paquet que acaba de caure ara, i confiaven que això indirectament podia apropar a Junts a un acord. No ha estat així. Realment a la Moncloa no veuen camí per poder entendre's amb els de Puigdemont. Diuen que el fet que Puigdemont segueixi a Waterloo i no pugui tornar a Catalunya, això està alterant molt també aquesta relació amb el govern espanyol, i ara mateix estan perdudíssims de com a mínim recuperar el contacte amb Junts. Donen per perdut, òbviament, poder negociar res de pressupostos del govern espanyol.
Però ara no? Diuen que els volen presentar, no, Paula?
Sí, els vol presentar abans que acabi el març. Això ho manté Maria Jesús Montero, ho va dir ahir, ho deu estar dient ara mateix al pati parlant amb els periodistes, perquè ell insisteix que els presentarà. El que passa és que una cosa és presentar-los, com a mínim al Consell de Ministres, veurem si arriben al Congrés, i dona per fet pràcticament que els perdrà, perquè Junts, ja l'he dit, no hi ha res a parlar.
Arribar al Congrés arribaran, si es presenta al Consell de Ministres.
És la mateixa situació que tenim a Catalunya.
Si poden arribar a
transparència, Maria Jesús Montero...
A Catalunya es preveu que demà el Consell Executiu aprovi els pressupostos, hauran d'anar al Parlament de Catalunya, i aquí ja veurem, perquè aquí falten suports.
I si em deixes treure la bola de vidre... és possible que Maria Jesús Montero presenti uns pressupostos que siguin absolutament, si em permets, a més de la bola de vidre, el col·loquialisme, collonuts per Andalusia, i que digui que per culpa de la dreta, que no ha volgut negociar aquests pressupostos tan bons...
I comenci a fer la campanya electoral andalusa, vols dir, no?
La campanya electoral amb aquests pressupostos. En tot cas, sí. I en el que deia el Marc, jo crec que el tema aquest dels decrets òmnibus, d'aquest tipus de formats... és una molt mala idea, perquè clar, té la cosa atractiva pel govern de fer tot un revolutum, de posar-hi coses que generen molt consens, no?, a nivell de pensions o el que sigui, però aleshores posar-hi més coses perquè coli tot, i clar, el risc és que no acabi colant res.
I això té conseqüències. Això no és inocu. Aquesta barbaritat de la pròrroga del decret Covid, de l'aquesta suspensió, és una subversió del Codi Civil. És a dir, com bé deia el Marc, es va adoptar unes mesures en un moment completament extraordinari i que realment s'havien de fer coses per poder acompanyar les persones en una situació completament d'extrema necessitat per tothom. Per als vulnerables encara més, no? Per tant, es fan unes pròrrogues, es va, doncs, prorrogar doncs, moltíssimes coses a nivell de locals comercials, etc. Molt bé. Aquesta pròrroga s'ha anat reproduint anualment fins l'any 2026, fins a dia d'avui. Ara, bueno, no havia caigut perquè no s'havien prorrogat els decrets, però la pretensió era prorrogar-la fins al 2026. Escolti, aquesta pròrroga evidencia, per una banda, el que deia el Marc, la incapacitat de fer polítiques efectives d'accés a l'habitatge per part de qui en té la responsabilitat constitucional, que és l'administració pública, i a més ha fet un flac favor a les persones que necessiten habitatge, perquè sabeu què ha passat d'aquest Covid? Que resulta que hi ha falta d'oferta d'habitatge, per tant, qui no era candidat a poder accedir a un lloguer eren les persones que podien esdevenir vulnerables, és a dir, famílies monoparentals, famílies amb persones grans, famílies amb criatures petites. Per tant, aquesta gent, gràcies a aquest decret i gràcies a aquestes pròrrogues de 5 anys, han fet que els propietaris, que eren els que tenien la càrrega de que si li deixaven de pagar el lloguer, no pogués desnonar, perquè es declarava la suspensió del procediment al jutjat. Per tant, no podies fer res fins que s'aixequés la suspensió. És a dir, 5 anys després ja anàvem camí del 6, eh? Això què ha fet? Que la gent que tenia un habitatge per complementar la pensió o pel que fos, o per llogar i cobrar la renda, que el pagament de la renda de lloguer és una de l'obligació essencial del contracte, doncs quan no li pagaven la renda no podia fer res perquè aquella persona es declarava vulnerable. I vull recordar que la declaració de vulnerabilitat, hi ha molts jutges que la tomben perquè no es dona, moltes vegades els jutges no hi tenen la confiança que estigui ben donada. O sigui que, a més, això, inseguretat jurídica, expulsió de persones que necessiten llogar, de ser candidats a llogar un habitatge, tot per donar satisfacció ideològica, segurament, a socis de govern. Aquestes polítiques d'habitatge de pandereta estan retirant habitatge de poder ser llogat i estan expulsant les persones més vulnerables. No cal vulnerables. Les persones amb un sou normal, que són la majoria, pares i mares de família, gent que treballa en una petita empresa, en una botiga, en un negoci, perquè qui et dona la garantia d'aquest pagarà és el que té una feina fixa, el que té un gran sou, etc. I acabo. És no una porta oberta a les ocupacions, no. És institucionalitzar l'ocupació. És a dir, si tenies un ocupa i tens 5 habitatges, no el podies fer fora. Un ocupa és una persona que t'ha entrat amb una patada a casa teva i has anat al jutjat per desallotjar-lo i resulta que com que tens 5 habitatges no el pots fotre al carrer. Això és delinqüència. I emparar amb aquest decret aquestes actuacions, per mi, no per mi, amb el codi a la mà, és emparar la delinqüència. Això no són polítiques d'habitatge. Això són polítiques de propaganda. Això no és un escut social. Això és un colador per la gent que busca habitatge i que és impossible que en trobi mai a la vida.
Ho deixem aquí, si no tinc alguna cosa a dir.
Però la regulació, diu la Lourdes, que la regulació ha fet inaccessible l'habitatge perquè abans de la regulació és evident que era superaccessible i que està de conya ara tot molt bé.
Jo no he dit això. Jo sempre he reconegut que no hi ha habitatge.
Que la regulació ha fet inaccessible...
La regulació actual...
Si la gent no ho entén, el Ferran està llant d'ironia. Ho dic sí, perquè la gent no veu la cara del Ferran.
No, és que la regulació actual està expulsant l'habitatge.
Que no hi havia regulació...
Ferran!
És superfàcil, tu entraves
a Ferran, no ha sigut mai fàcil.
Podries trobar un lloguer...
Però és que no podem reduir d'aquesta manera. No ha sigut mai accés a l'habitatge fàcil. Exactament. Però des d'aquesta regulació... No vas veure que va sortir l'altre dia? Aquesta setmana han sortit les dades de l'Incasòl. Des que hi ha la llei de contenció de rentes, han baixat en picat els contractes de lloguer. En picat.
Perquè duren més.
No, perdona. Qui resol els contractes de lloguer...
Perquè abans duren més els contractes.
No fa, bueno, pots fer-te les trampes que vulguis. Pots fer-te les trampes que vulguis.
N'hi ha menys perquè duren més.
No, mira, saps, qui esgota, qui resol el contracte amb el període legal que són els 5 anys, amb dades del Col·legi d'Administradors de Finques, és el llogater. Abans de que s'acabi l'habitatge, el contracte. I ho tenim documentat. I només pot ser llogater perquè a dintre d'aquests 5 anys de període el propietari no el pot resoldre.
Ja t'ho vaig dir.
Són dades...
Si hi ha llogaters que no volen treure a llogar el seu pis... Doncs
propietaris.
O propietaris, perdó. Si hi ha propietaris que no volen posar a llogar un pis i prefereixen tenir-lo buit, doncs la meva opinió, la meva humil opinió, és que se'ls ha de corsecar impostos. Que cal encara més regulació perquè l'habitatge, que és un bé de primera necessitat, estigui en mans de la gent.
El que és un problema no és la regulació, és la mala regulació. És la regulació a cop de titular. Aquesta és la mala regulació. La regulació que es fa per buscar solucions col·lectives entre tothom, des de moltes mirades, aquesta és la bona, la duradora, la que dona seguretat jurídica. La que tenim és pedaços ideològics.
En tot cas, les esmenes que va incloure el PNB en aquest decret òmnibus amb el tema aquest de les ocupacions i dels desnonaments protegien el petit propietari i sense treure la protecció a les famílies vulnerables que eren
desnonades. Què és el petit propietari? Que té dos habitatges? Clar, és que si partim de la base de que no se'n pot tenir de propietat privada, que és el fons de l'assumpte.
De fet, avui em sembla que ha sortit, que ho han explicat, que el que es considera un gran tenidor és una persona que té més de 4 habitatges
5.
Amb una zona tensionada.
No sé.
Què, fora d'una zona tensionada.
Són 5 habitatges?
Que 5 habitatges.
Són 5 habitatges. És un gran tenidor. I el Catalunya és una fàbrica de grans tenidors.
Saps què passa, Paula? Que s'han tret els auriculars i per tant no et senten. Digues, Paula, digues.
No, anava a afegir justament això que ara deia el Ferran, que el que recollia, el que es va pactar amb el PNB, era que els propietaris que tenien un o dos pisos, doncs en aquest cas no poguessin desnonar, i es va fer una figura, per dir-ho d'alguna manera nova, que parlava del propietari vulnerable, que era que en el cas d'algun propietari que tingués més de 3 pisos i passés per una situació de vulnerabilitat, doncs en el seu cas també podria desnonar. Per tant, es van afegir excepcions en la línia que demanava en aquest cas el PNB i també el que us deia abans per intentar contentar Junts, que al final doncs no han tingut cap mena d'èxit.
És que anirà publicitat, però abans, i acomiadreixi la Paula té la capacitat d'estar entrant amb nosaltres des de l'estudi, però també està pendent del que s'està dient a la sortida dels diputats. No us penseu que s'està parlant tant de l'escut social que ha caigut? No. Es veu, Paula, que s'està parlant de la hipotètica tornada de Joan Carles I, el rei emèrit, després que es fessin públics els documents del 23F, perquè això ho ha demanat Núñez Feijó en una piulada i ara també en un d'aquests corrillos als que es feia referència, no?
Sí, perquè és que realment és un dels temes del dia, aquest gir inesperat que han portat, no?, aquesta desclassificació dels papers del 23F, on el PP doncs s'hi agafa per reclamar o per demanar o per justificar que el rei emèrit Joan Carles I ha de poder tornar a Espanya a instal·lar-se aquí i deixar aquest autoexili que va fer doncs a Abu Dhabi. Ho havia dit Feijó a primera hora en un tuit dient doncs que el que s'ha demostrat amb aquests papers és que es reforça la versió oficial, no?, que el rei va parar el cop d'estat, i hi acaba de posar veu ara mateix al pati, el podem sentir.
La mayoría de los españoles pensamos que si el rey lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país y estar aquí tranquilamente como un ciudadano que, con los errores que ha cometido, sin duda su balance es extraordinariamente positivo.
Hi ha un matís, Òscar, entre el tuit del matí i el tall d'ara, és que parla d'errors que ha comès, perquè en el tuit del matí no feia referència doncs a tot el frau fiscal que la Fiscalia va acreditar que havia fet a Joan Carles I, i ara Feijó doncs defensa que torni. Ho està dient el PP durant tot el matí d'avui, i el govern espanyol, que què ha dit? Doncs que és una decisió seva i de la casa del rei. Per tant, que ells no ho poden impedir, òbviament. Per tant, veurem si en els propers mesos veiem a Joan Carles I de tornar d'Espanya.
Doncs veurem. Com que veig cares que volen dir alguna cosa sobre això, però haig d'anar a la publicitat, faré allò de que els que tenim una edat ja és, no m'ho digui ara, digui-m'ho després de la publicitat, on també parlarem del 23F. Paula Brujats, des de Madrid, gràcies, bona tarda.
Una abraçada, adéu.
18 minuts i les 4, va la pausa i ara parlem de tot això.
Catalunya migdia.
Existeixen tres tipus de negoci: els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mides: Combo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a opel.es.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Catalunya Radio. Son 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya! Catalunya sona a rock i del bo. Condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Del 2 al 4 de març, a Fira de Montjuïc arriba Talent Arena, l'esdeveniment europeu del talent digital. Experiències tech, hackathons i ponents com Tim Berners-Lee o Steve Aoki. Aquest any accedeix amb l'ExproPass a un espai exclusiu per professionals tècnics en actiu. Registra't ara a talentarena.tech. Mobile World Capital, Barcelona.
Explica, explica, què tal la cita?
Amor a primera vista, és que ho té tot.
Que estàs enamorat.
Enamorat, no, hibriditzat.
Wow. Aquest mes tornaràs a enamorar-te als 10 hibridies Nissan. Del 6 al 16 de febrer, tens la millor tecnologia híbrida de Nissan des de 130 euros al mes. Enamora't tu també al teu concessionari, ja Nissan Ponés.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Catalunya migdia.
La impunitat d'un abusador es nodreix del silenci del nen, que evidentment no en té gens la culpa, però també del silenci de l'adult, que aquest sí que en té la culpa.
Vicky Bernadet va patir abusos sexuals des de que tenia 5 anys i amb el temps s'ha convertit en un símbol de la lluita contra l'abús infantil. Aquest divendres la sentirem a Les Dones i els Dies.
Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Són 3:15, som al Catalunya Migdia, el Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Marc Molins, que han continuat debatent sobre habitatge durant la publicitat, però ara anem a un altre tema, perquè ahir es van desclassificar els documents de l'intent del cop d'estat del 23F. De fet, a la segona hora del Catalunya Migdia vam estar molt pendents, perquè feia una hora, un parell d'hores, que s'havien desclassificat i estàvem llegint encara els documents. I la Natàlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens va anar fent una actualització, sobretot allò que els nostres companys que s'estaven llegint aquests documents anaven trobant. I dèiem, ahir al migdia, encara queden hores per anar llegint documents, encara ens queden centenars de documents a llegir, per tant, de moment, sembla que en trobem això, però veurem si a les pròximes hores trobarem alguna cosa més o no. Avui, que tenim una mica més de coneixement i sobretot de pausa, podem extreure algunes conclusions noves, Natàlia? A veure, què va sortir de tot aquest patracol de documents desclassificats?
Exacte, són milers de pàgines i... Jo et diria que, vistos més o menys tots, el que crec que passa és que mantenen totes les incògnites que teníem del 23F. Per tant, no resolen res. Aquesta jo crec que seria la primera conclusió. És veritat que, llegint tota la documentació que s'ha fet pública, en aquests papers queda clar que el rei Joan Carles no estava darrere dels militars colpistes, però de vegades és tan important tot el que es fa públic i, per tant, es pot llegir, com el que no hi és i, per tant, continua sent una incògnita. Per exemple, no hi ha cap transcripció de cap conversa del rei amb Alfonso Armada. Parlen per telèfon, posem per cas amb un document de la Moncloa, de la Zarzuela. Tot el que va passant ho van relatant. A les 8 del vespre parlen per telèfon, Tejeros al Congrés, Milán del Bosch ha tret els tancs a València, però aquesta transcripció d'aquesta conversa no hi és. Simplement, en el document diu conversa molt tensa. Tampoc no hi són les transcripcions de les converses que el rei va mantenir amb totes les capitanies. Per tant, tampoc sabem aquella nit, quan ell anava parlant amb els generals, què els hi deia. No hi són aquestes. En canvi, sí que hi ha, transcrita paraula per paraula, una conversa del rei amb Milán del Bosch, quan li diu a la una de la matinada has de retirar els tancs dels carrers. És evident que les altres institucions de l'Estat i també del govern sabien que s'estava preparant. Avui, per exemple, he llegit un nou document que es guardava al Ministeri de Defensa sobre les amenaces interiors a Espanya. Aquest és un document que data del 10 de febrer del 81, per tant, són 13 dies abans del cop. I aquí queda ben clar que el Ministeri de Defensa estava perfectament al cas de la tendència d'una part de les Forces Armades a portar a terme una acció que podia incloure la violència amb l'objectiu de frenar la transició. Tot això, què vol dir? Doncs que aquest informe està elaborat per un coronel de l'Estat Major Conjunt de la Defensa i enviat al Ministeri de Defensa. Per tant, les institucions de la defensa del país havien d'estar al cas de tota aquesta situació. Entre els papers, tampoc no hi ha cap que es pugui llegir sobre els suposats enllaços socials, econòmics, que tenien els colpistes. No hi ha cap paper que esmenti reunions amb líders polítics. Per tant, com deia al principi, és molt important el que ens han ensenyat, però també és molt important tot el que en aquests papers no hi és. L'única cosa que sí que s'ha pogut esbrinar a mitges és la participació del CSIT en l'intent de cop d'estat. Ha quedat clar que com a mínim 6 persones dels serveis d'intel·ligència espanyols n'estaven al cas. Per tant, jo crec que passats aquests 45 anys, a mi se'm fa molt estrany pensar que tots aquests papers classificats hagin estat guardats com a secrets oficials. Trobo que és una mica incomprensible perquè realment són uns papers que no desvetllen cap secret que jo hagi pogut veure com a mi.
Aquí el dubte és si és que teníem unes expectatives molt altes i pensàvem que no, quan això es desclassifiqui, ui, ja veuràs tot el que sortirà, o si és que no hi havia res i tot era teoria de la conspiració i que, per tant, al final el que hi ha és la veritat absoluta, o si és que hi ha alguna cosa que o s'ha fet desaparèixer o s'ha guardat o no sé com ho veieu.
Però això passa sempre que tu guardes un secret. És a dir, quan tu no vols ensenyar uns papers o no vols explicar què és el que s'ha trobat i apel·les a una llei i no ho vols fer públic, doncs això alimenta teories, no? És a dir, si no ho volen explicar... És
que deu ser molt gros.
Exacte, que deu ser molt gros i que hi haurà una transcripció d'una conversa del rei amb el Tejero, que en lloc de el García Carrés, el que deia que és Espanya conyo era Juan Carlos I, no? I hi haurà gent que pensarà això. En tot cas, jo crec que això també ens demostra fins a quin punt era necessari aquest pas, i és necessari, a més, quan són coses que ja estan absolutament prescrites, no només a nivell penal, sinó a nivell polític, perquè tots els protagonistes d'aquell moment o estan morts o estan absolutament enretirats de la vida política, és molt poc estètic que un estat com l'espanyol això estigui regulat per una llei franquista. És fatal. És a dir, jo crec que i cal ser raonables i hem d'assumir que tots els estats es protegeixen, però es poden protegir d'una forma més estètica, és a dir, que no sigui amb una llei d'una dictadura, i alhora més raonable, és a dir, que no hagi de trigar tants anys perquè veiem coses d'aquest tipus. I en tot cas, jo crec que els papers que hem vist ens confirma la teoria dels dos cops, no? Que Tejero i alguns militars el que volien era un cop d'estat com il faut per tornar al franquisme, i després hi havia una altra operació, que era l'anomenada Operació Armada, aquesta, que era convertir-lo en una mena de gol espanyol i que va ser alimentada durant molts mesos directament per la Zarzuela i per altres poders de l'Estat, en un moment d'enfrontament entre el rei i Suárez. Quan Suárez cau i desapareix, doncs això...
Ja no li interessa.
I és el que fa que el rei, a última hora, la nit del 23F, es desmarqui d'això. I això té la virtut pel rei, que també es veu en aquests papers, que jo crec que sí que hi ha una aportació, quan, per exemple, les converses entre Joan Carles I i Milans del Bosch, abans del judici al Tribunal Suprem, al Tribunal Militar, perdó, del 23F, quan s'està en una construcció, fent un constructe polític, de reforçar la figura del rei i la institució de la monarquia per com s'havia gestionat el 23F. En tot cas, el 23F va tenir 3 conseqüències. La primera és positiva, que és que va netejar l'exèrcit. O sigui, va apartar tot això, i després n'hi ha 2 de negatives. La LOAPA és filla del 23F, el Tribunal Constitucional se la va carregar, però la LOAPA va existir en forma de cafè per a tothom, i en aquest cafè per a tothom l'únic que se'n sabe pràcticament és el concert basc, i després va ser una excusa fantàstica per no desmuntar doncs el Deep State o aquest estat profund funcionarial i policial que aquesta setmana mateix estaven declarant...
La tercera conseqüència, que per nosaltres el top cop d'estat sí que va triomfar, que és una mica la que apuntava el Ferran, que és el cafè per tothom. O sigui, la descentralització de l'estat anava viento un popató de vela i es va frenar de cop. Per tant, sí que va triomfar el que volien. Catalunya va passar a ser, doncs, a una regió més. Bueno, es va mantenir la nacionalitat, el tema de la via de les eleccions diferenciades i de més. Andalusia, per encara apaivagar una miqueta més l'efecte Bascongades i Catalunya, doncs va assolir també un estatus una mica diferent, però l'èxit del cop va ser aquest. S'ha parlat abastament, jo només voldria fer un apunt que abans comentàvem fora. Un apunt és, si hi hagués hagut alguna cosa del rei que l'implicava, voleu dir que avui el trobaríem en aquests papers? Algú se n'hagués ocupat de fer neteja i que això del rei doncs, no transcendís.
O no s'haguessin desclassificat.
O no s'haguessin desclassificat. I dos, estem parlant del 23F fa 45 anys, n'haguéssim pogut estar parlant d'això als 40, és l'habilitat de Pedro Sánchez d'anar traient temes sobre la taula que fan que distreguis l'opinió pública amb uns temes consagrats que hem tingut amb el tema de país, com és el tema de l'accident d'Adamuz, on Adif ha segrestat vies, diguem-ho així, que podien ser, s'han sostret de la investigació, ho ha quedat tot tapat per aquesta notícia, i l'altre dia ho comentava, no sé on ho vaig sentir o llegir, no sé si és fake o no, però que la Moncloa té un apartat de persones que es dediquen a buscar temes de calat per anar-los traient de forma sostinguda en el temps i quan convé més, no? Que ara fa 45 anys, sí, que és el 23F, sí, però n'ha fet 40, n'ha fet 30, n'ha fet 35...
Jo crec que han aprofitat l'avinentesa el projecte de llei que el govern va presentar i que està encallat a la mesa del Congrés. Ells preveien una desclassificació automàtica als 45 anys. Suposo que l'avinentesa ha dit, si jo presento una llei que proposo que siguin als 45 anys que es desclassifiqui, pues, encara que la llei no estigui aprovada, aprofito el moment.
Marc, i aquesta és la clau, eh? És a dir, la clau de tot plegat està en quina relació s'estableix entre, en un estat democràtic, l'existència d'aquests secrets. Seria naïf dir que un estat no pot tenir secrets i tal, evidentment els ha de tenir, fora part de la intel·ligència i de la pròpia existència de l'estat. El que passa és que hi ha d'haver una norma que reguli el secret, perquè si no, quan esdevé arbitrària la norma, et trobes amb aquesta sensació com de que t'han fet un regal, no? Que ara et permeto que coneguis la teva història. I a mi això com a ciutadà m'ofèn. És a dir, efectivament la llei és una llei del 68, ha fet algunes petites esmenes i tal, però l'avantprojecte del 22 no es va aprovar. Era un avantprojecte, és un avantprojecte ambiciós, que en definitiva el que fa és consagrar els dos paràmetres, que és les temporalitats. Tot té una temporalitat i, en segon lloc, el control judicial. En aquests moments, a Espanya no hi ha temporalitat, hi ha secrets que poden romandre ad aeternum, no?, en aquesta circumstància ignota, desconeguda, i si s'aixeca el secret, és una decisió governativa, la qual et col·loca en aquesta posició estranya, no?, perquè, insisteixo, no són els secrets de l'Estat, és la meva, la nostra història.
Abans de la publicitat sentíem el Núñez Feijóo dient que el Joan Carles I ha de poder tornar. Aquesta derivada potser no la veiem a venir, diguem-ne, que tot aquest embolic amb el 23F servís perquè posés sobre la taula la necessitat o no que Joan Carles I torni a Espanya o no.
Home, està fora per corrupte. Exacte. Per corrupte fiscal, per corrupte moral, no té res a veure amb el tema del colpisme, no?
És que no té cap sentit. Jo és que he deixat d'entendre determinades manifestacions. És a dir, ell pren la decisió d'exiliar-se davant de la sospita fonamentada d'un frau fiscal regularitzat en estranyíssimes circumstàncies i, en segon lloc, la sospita generalitzada de que hi ha comissions fetes amb negocis nacionals i internacionals. Aquestes dues circumstàncies, combinat amb conductes poc exemplaritzants o poc compatibles amb aquesta exemplaritat que se li requereix a la corona i que en alguna mesura sembla que la legítima, la combinació de tot plegat el porta a exiliar-se. Ara apareixen uns papers que d'entrada són parcials i, segon, bueno, hem d'analitzar sempre d'una forma crítica. I la resposta és, ja és hora que vagi tornant. No, perdoni, és que no té cap relació. És que no hi ha cap relació. És a dir, estem en aquella situació i és que directament he deixat d'entendre.
Bueno, jo crec que...
Al final, Marc.
Jo crec que Feijó no sap què dir. És un tema que l'agafa totalment a contrapeu i que aleshores l'ocurrència que té en forma de bomba de fum és Joan Carles I no és culpable de rei, que torni.
I quan s'adona de l'embolic, llavors matisa, perquè llavors ara el tall de veu que ha tret avui, que ens passava la Paula, ja és diferent del tuit que ha fet aquest matí.
Totalment.
Que ja, llavors dic, bueno, hi ha alguna cosa que s'ha equivocat.
És que no sé què li ha dit el Borbó actual, el càrrec. Bueno, no hace falta que vuelva porque se fue porque yo se lo dije, sabe usted.
La Paula, sí, justament, en una anterior crònica, deia això, que potser Feijó ho veu claríssim, però que en tot cas a la Zarzuela fins ara li ha incomodat bastant cada viatge que ha fet el
no va voler ni quan va fer 18 anys la Leonor, no va voler ni que hi fos públicament, ni els 50 anys.
Vaja. I el que per cert és magnífic és la capacitat que tenen alguns polítics de parlar en nom de la majoria d'Espanya, no? Diu Feijó, la majoria dels espanyols volem que torni, no, escolti, parli per vostè i eventualment parli per la gent del seu partit, no? Però clar, és que parlar en nom de la majoria dels espanyols, qui en aquest moment té només la condició de cap de l'oposició, em sembla com a mínim grandiloquent.
Doncs veurem com evoluciona, però ara mateix sembla que tot això del 23F, després de tants dies esperant-ho, ara ja que han passat 24 hores des que s'han desclassificat, fa pinta que tot plegat no n'hi havia per tant.
Però s'ha entretingut.
Ah, sí, això sí.
Això
i la Natàlia, que va estar ahir des de la una, que es va desclassificar ben bé fins avui, 24 hores llegint, deixant-se la vista.
És entretingut segons com, eh? Oh, perquè els documents aquests militars, la veritat és que són profundament avorrits.
No guanyarien el Premi AENA, que dèiem a l'inici, no? Però bé, el Ferran ho troba dient entretingut, escolta'm. Bueno, cadascú...
Sí, sóc un friqui.
Cadascú s'entret amb el que sigui.
I això perquè ho llegeix, llegeix tu, però un jove no sé si seria capaç de llegir tots aquests legajos.
Hi ha unes redaccions que de veritat que són bastant tremendes, eh? Que sí. Ja es va entendre que era el llenguatge d'aquell moment, no? Però és bastant tremendo, sí.
Natàlia Ramon, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
I també Ferran Casas, Lourdes Ciuro i Marc Molins. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Fins la propera.
Bona tarda.
Ho deixem aquí, 30 segons, i arriba el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius al 3CAT Info. Tornem demà a partir de les dues. Bona tarda de dijous a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.